Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Molt bona tarda, nits, benvinguts al primer Anem a la muntanya del mes d'octubre. Ja plenament instal·lats a la tardor i també plenament instal·lats aquí, a l'estudi de Ona Codinenca. Fins ara i fins als 10 en punt de la nit ens podeu escoltar. I a més, teniu més motius que mai per fer-ho. Primer, ja tornem a estar aquí tota la família que fa possible el programa, després de les baixes de la setmana passada. Segon, estarem dues setmanes sense poder entrar en antena, ja que la setmana vinent encara és festa. Esperem que sigui l'últim any que ho és. Veurem què passa. I en pocs minuts entrevistarem Joan Manuel Soriano, professor meu de la universitat i que sempre és molt interessant tot el que diu. Per tant, ja sabeu, aquí a onacodinenca.cat, si esteu a qualsevol lloc del món, i al 107.2 de l'FM, si esteu al nostre poble, a Sant Feliu. No us desenganxeu a nosaltres, que ens ho passarem bé. Benvinguts al programa d'avui. Molt bé, bona nit, Toni Verdaguer, bona nit, com estàs?
Bona nit, molt bé.
Tot bé?
Sí, de moment anem resistint.
Hem de dir que avui estem tu i jo, i el convidat ja el tenim aquí, el nostre petó, ja que ha vingut, que estigui...
És un luxe tenir-lo aquí, sí.
Gran professor, eh?
Després el podeu escoltar i ja veureu...
Però ell també ha dit que tu eres un gran alumne, eh?
Sí, bueno.
De floretes n'hi ha hagut per tothom aquí, eh?
He fet a Instagram una foto meva i seva i a...
Molt bé.
Perquè he fet preparant el programa, l'he penjat ara.
Perfecte.
Toni, de què ens parles avui? De què...
Mira, avui, l'editorial d'avui, he estat buscant un poema que parlés de la tardor, per començar la tardor. I n'hi ha molts, n'hi ha moltíssims. N'hi ha d'en Salvapa Passeig, de Joan Raspall, d'en Foix, d'en Pere IV. Però mira, finalment m'he decidit per un de l'Àngel Guimerà, que tothom coneix, però que m'ha semblat que era molt popular i que a la gent els agradaria recordar-lo. És la sardana aquella de les fulles seques fan sardana.
Eh? Molt bé, molt bé.
Poema de l'Àngel Guimerà.
Molt bé, Josep, si us plau, la sintonia de l'editorial i el comentem ara mateix.
Doncs bé, llegirem aquest poema, que és molt maco, de l'Àngel Guimerà, i que diu així. Les fulles seques fan sardana de si d'allà saltironant, i dintre el bosc la tramuntana sembla la cobla al lluny sonant. I quin seguit de fulles roges que enjugassades porta el vent. Les que més corren semblen boges, altres se'n venen dolçament. I quan el sol se'n va a la posta, l'arbre que enyora el seu fullam, poc a poquet son ombra costa els balladors damunt del camp. I surt la lluna, trista i sola, fulla d'un arbre on ha viscut, que va cercant pel cel on vola les companyones que ha perdut. Les fulles seques fan sardana, més quan l'albada surt després, se les endú a tramuntana espais en l'aire per mai més. I l'arbre sec ja torna a viure, fulles i flors arreu badant, i cada brot quins cants de riure, fent niu les aus i els becs juntant. Després la fruita, que encisera pengim penjam, que el sol és foc, el préssec ros i la cirera, la pruna Clàudia i l'albercoc. Oidà, quin goig, fem-ho rodones, sardanejant de dia i nit, les mans unint homes i dones, els ulls clavats a l'infinit. Àngel Guimerà. Direm ara tres o quatre refranys que fan referència a la tardor. N'hi ha un que diu: la tardor és la primavera de l'hivern. Un altre que diu: pluja de tardor, pluja de saó. Un altre de divertit que diu: si per Santa Clara està serè i trona, la tardor serà bona. I un darrer molt bonic que diu: groc, vermell, taronja i marró són els colors de la tardor.
Bé, Toni, moltes gràcies per l'editorial. 100% ja tardor, eh?
Sí, sí, ha sigut un... Em enllevà un poema molt bonic d'en Guimerà.
Tardor, bona serà la tardor, bona serà...
No ho sé, això tu, que ets l'home del temps. Bueno, tu, que ets l'especialista.
Estava mirant les dades dels últims anys. M'ha sorprès, de moment, l'inici de tardor. Molt fred, neu, Pirineu...
Sí?
Feia anys que no passava això.
Bueno, aquest inici ha sigut... Sí, una mica diferent, eh? Sí.
Veurem què passa, veurem què passa. Després de l'espai del temps comentaré el que... Hem tingut una perturbació molt important cap a França, que ha fet molt mal.
Sí, molt, molt. I morts, eh? Hi ha hagut morts i desapareguts, sí, sí, sí.
Després ho comentarem.
Molt bé.
Moltes gràcies, ens veiem d'aquí dues setmanes, eh?
Molt,
sí. Vinent, com deia abans, encara és festa.
D'aquí 15 dies, sí, molt bé.
Aviam que... Si l'any que ve ja no ho és de festa, no, Toni? Esperem.
Vinga, serem aquí.
Esperem que l'any que ve... aquesta data del 12 d'octubre ja no sigui festa.
Esperem que no.
Però sembla que sí.
I si més no, boicotejarem com fem sempre.
Molt bé, moltes gràcies. Ens trobem d'aquí dues setmanes.
D'aquí
15 moltes gràcies.
Dies. Vinga,
merci.
Adéu.
Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
El Toni Verdaguer ja ens ha deixat, ha abandonat l'estudi, i és que per les normes del coronavirus només podem estar 3 persones, i ha entrat el Joan Mumbrú. Josep, bona nit.
Bona nit, bona hora.
Benvingut de nou, que la setmana passada no vas poder venir.
Molt bé.
I avui et donem la benvinguda. Tot bé? Tot bé?
Sí.
Estàs bé? On anem avui? On ens portes avui? Què farem?
Avui anirem a fer el Pedró del Tubau. O cap del Mordolà, li diuen. Està en la zona de Sant Jaume de Frontanyà.
Sant Jaume de Frontanyà. Molt bé, molt bé. Molt bé, molt bé.
Molt maco.
Josep, sisplau, sintonia i ens anem cap a Sant Jaume de Frontanyà.
Bona nit, gent de la muntanya. La colla del dimecres, com cada setmana, us ve a passar de les seves sortides que fa setmanalment. I avui, tal com hem dit, anirem a fer el Pedró del Tubau. El Pedró del Tubau és una muntanya de 1.543 metres que es troba entre els municipis de Sant Jaume de Frontanyà, a la comarca del Berguedà, i de Gombreny, a la comarca del Ripollès. El Pedró del Tubau està catalogat com un dels cims emblemàtics de Catalunya i forma part del llistat dels 100 cims de la FEC. El nom de Tubau era anteriorment conegut amb el nom de Montner i és a partir del segle XVI que la casa de Tubau surt ja esmentada amb aquest nom en la documentació del Fogatge de 1553. Travessat Sant Jaume de Frontanyà i seguint per la carretera B402, ens dirigim a la Pobla de l'Illet, per una carretera estreta. Sobre el quilòmetre 1700 arribem al Coll de Sant Jaume. A mà dreta veiem un pal indicatiu i un bon lloc on hi podem aparcar 2 o 3 vehicles. Aquí comença una pista forestal que davalla cap al torrent de Tubau, passant per la bonica font de la Mata, recentment restaurada, amb 3 canelles que rejaven abundants. Canviem de vessant i arribem a una cruïlla de camins. Seguim el camí que baixa per la dreta i l'altre passarem de tornada. És aconsellable anar amb un GPS, ja que pot ser molt perdedor el camí. La majoria de senders no els instrueixes i les marques són molt antigues i despintades, però és una ruta molt aconsellable de fer. Anem enfilant per marges i zones arbrades, amb corriols poc definits, fins a arribar a una gran clariana, on al capdamunt ja veiem l'oratori dedicat a Sant Marc, el Pedró de Tubau, i als seus peus el vèrtex geodèsic. Les vistes panoràmiques són a 360 graus, amb una infinitat de cims per totes bandes. El més espectacular, com sempre, el Pedraforca, parcialment nevat. Aquesta sortida es va fer el 11 de març. El descens s'inicia des de la part posterior del pedró. Una fletxa color groc ens indica el camí que hem de seguir. És un estret corriol que davalla dretament uns 500 o 600 metres, fins a un sender més fresat que va resseguint per damunt la llarga cinglera del morro de l'Olà. Aquí el sender està marcat per fites, marques vermelles amb pedres, pins i pals clavats a terra. Continuem de camí, anant baixant moderadament fins a entrar a una pista de terra on hi ha una creu de fusta a mà dreta, amb la inscripció d'en Soler, i a l'altra banda hi ha una bassa. Seguim endavant, entrem a una pista forestal que hem fet servir al matí i arribem al final del nostre recorregut. Ha estat una caminada de 12 quilòmetres, 400 metres, un temps en moviment de 4 hores 50, un temps total de 6 hores 30, amb un ascens acumulat de 640 metres, amb una participació de 7 membres de la colla, en Joan Font, Josep Miquel Martínez, na Teresa Ponti, en Xavier Trobat, en Jordi Ponti, na Teresa Flaquer i un servidor, Josep Montbrú. Gent de la muntanya, fins a la propera setmana.
Moltes gràcies al Josep Montbrú i a tota la colla Dimecres per aportar-nos cada setmana aquesta interessantíssima excursió que, òbviament, el Josep les penja, oi?
El Josep, aquestes explicacions o aquests redactats, cada mes en posa una en el programa, del centre. Per tant, n'explica més per aquí, perquè n'explico un cada setmana, en canvi en el programa del centre només en surt un al mes, diguéssim.
Jo sé que els té tots enumerats i tot.
Sí, sí.
Vull dir que segur, un dia...
No, i a més a més, al final de l'any fa com un resum que ens envia a tots els de la colla, i fa un resum, i a més a més hi posa un plano de l'excursió, i vull dir que...
Extraordinari. I pot
una feinada terrible, no? O
sigui, ja sabeu, si algú vol fer una excursió d'aquestes, li heu de dir, segur que us deixarà el plano.
Sí, home, i tant. No, i a més a més hi ha track, o sigui, de tots aquests recorreguts, jo porto el GPS i fem el track, o sigui que tenim, bueno, des del 2005 que hi han tracks fets de fins ara, i cada setmana, que no fallem, que vull dir que cada setmana hi ha alguns.
Extraordinari.
I a més a més hi ha fotos, o sigui que també fem fotos.
Heu de fer una pàgina web o fer
Instagram
o Facebook?
Això no ho fem. Jo faig les fotos, per exemple, i llavors quan acabem l'excursió al cap d'un o dos dies, les arreglo, les selecciono, les arreglo una mica, les ordeno, i si faig algun vídeo també, llavors penso en el Google Fotos i ho envio en els de la colla. I més algú més, el president del centre i algun personatge més i així, no? I es veu el que hem fet.
Molt bé, moltes gràcies. No he vingut a parlar de la colla dimecres,
però gràcies per fer aquest
petit resum de la colla. Ens presentes com cada setmana el conte.
Farem un conte d'aquests que explica l'Albert Estengre i que traiem de la pàgina web de VilaWeb. Ja ho explico perquè ja que VilaWeb va fer l'esforç de fer aquest programa o explicar aquests contes, i que suposo que li deuria tenir algun cost per pagar la feina d'Albert Estengre, doncs penso que cal dir-ho, no? Llavors, el conte que farem avui porta per títol A Sant Llorenç de la Muga, rebatxins. Quan vulguis, Josep.
Vet aquí un conte, i un altre encara. Vet aquí 300 contes per veure si algú ens escolta o ens estima.
Hi ha una espècie de formiga que es diu rabatxí. És una formiga grossa, no sé ben bé com ser de grossa, però vaja, és una formiga grossa que en diuen rabatxí. I resulta que és una formiga que, escolta, que sempre va per ell. Tu, el que sigui, no les veus mai en grup, a mi m'ho han dit, sinó que les veus soles i sempre cadascuna va per ella. I diuen i expliquen que a Sant Llorenç de la Muga els hi diuen rabatxins per això. No perquè siguin formigues, sinó perquè cadascú va per ell. I tot això ve de que fa temps allà la gent era una mica pobra. Una mica molt pobra. I un cop per setmana el comú, bé, l'Ajuntament, es dedicava a fer una gran caldera. Una gran caldera, pots comptar amb tot el que trobava, i una miqueta per tu, una miqueta per tu, una miqueta per tu. Tothom anava a buscar una mica, amb la seva olla, una mica d'aquella calderada. I a casa, corrents, ningú la compartia amb ningú altre. Vés-te'n allà al comú que te'n donaran, el meu és meu, I tothom se n'anava cap a casa, i allà a casa hi afegien una miqueta més de farina i s'ho anaven menjant durant la setmana o el que els hi durava. I és per això que allà, que Sant Llorenç de la Muga, els hi diuen rabatxins. Vés a saber què n'hi ha.
L'entrevista de la setmana.
Després del conte que ens ha presentat el Joan Font i de la web de VilaWeb, l'Albert Estrenga, tenim ja l'entrevista central del programa d'avui. Avui sí que tenim el Pep Sans aquí a l'estudi d'una codinenca. Pep, bona nit.
Bona nit.
Com estàs? Tot bé?
Sí, molt bé.
La setmana passada no vam poder escoltar els nostres oients, avui
no.
Sí.
No, la setmana passada vas tenir mal de panxa, però bueno, per sort no va ser res.
No.
Però bueno, també et dic, Pep, que jo ja he anat a buscar bolets.
Sí? N'hi ha?
Jo ho vaig trobar dos cistells ja. Dos cops, dos cistells.
Però aquí a la vora, lluny, cap on? No es pot dir, però bueno, més o menys.
Ves provant, però bon no aconseguiràs.
El bon bolet no diu mai allò com va.
Amunt, vaig anar.
Jo aniré dimecres aniré perquè... Però aniré per aquí a la vora, Aniré per aquí al Cossonell, sobre el Cossonell, al Puig, a mi si trobo alguna cosa.
Bueno,
Llanegues i això.
No diguis tan
clar. No, perquè jo tinc un tros que sé que ja ens en fan de Llanegues, aviam, aniré a buscar-la i si en trobo una.
Molt bé.
Estem aquí ja, deixem els bolets, anem per l'entrevista d'avui, i avui tenim a Joan Manuel Soriano i com sempre ens fas una petita introducció de la persona
sí.
Que avui entrevistem.
Doncs, bé, bona nit a tothom. Avui entrevistem, com ha dit el Pep, a Joan Manuel Soriano. Va ser professor teu, oi, de la geografia?
Sí.
I, com bé ha dit, és professor de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i coordina el grup de recerca en àrees de muntanya i paisatge. Hi ha moltes altres coses que ha fet, articles...
Moltíssimes.
Que no detallaré perquè no acabaríem mai. He preferit fer un resum una mica curtet perquè així, si no potser, no acabaríem mai. Bona nit.
Molt bona nit.
Com estàs, Joan?
Bé, molt bé.
Doncs, bueno, això, encantat que siguis aquí amb nosaltres.
Jo, que m'hi hagiu convidat, ves.
Bueno, doncs mira, això, ara comentàvem, que coordines el de recerca en àrees de muntanya i paisatge. Què és exactament aquest grup?
Home, bona pregunta. A la universitat, encara que figura que el que hem de fer és classe, docència, i som professors i professores, però també hi ha una mena d'obligació... cada cop més imposada. Jo diria que per un costat s'incentiva, però per una altra banda es castiga a no fer-ho, s'ha de fer recerca.
Ah.
I la veritat és que la recerca és molt interessant, sobretot quan els resultats d'aquesta recerca, les coses que anem aprenent, també les pots abocar a la docència. Hi ha assignatures que no ho permeten, diguem. Més que posant exemples, no? Jo faig... L'assignatura que més m'agrada fer és de primer, és una introducció a la geografia física, i aquí això sí que pots posar alguns exemples, però com que és molt bàsica, els resultats de la recerca solen ser més especials. Però després hi ha altres assignatures que sí. I, bueno, doncs això, en els departaments tenim, el Departament de Geografia particularment, jo crec que ara som com 13 grups de recerca diferents, molt diversos, amb moltes temàtiques molt diferents, i en el nostre cas, doncs mira, les àrees de muntanya i paisatge.
I quan es va formar aquest grup de recerca? Te'n recordes?
A veure, uf, la meva memòria és horrorosa, però formalment deu tenir uns 15 o 20 anys. Dic formalment perquè es va ser quan la universitat, bueno, vam demanar a la universitat que ens reconegués, diguem, i ens considerés com a tal grup de recerca, amb llista de persones. Però la veritat és que hi ha antecedents, això, anteriors, no? Recerques fetes, que també eren d'aquesta temàtica relacionada amb les àrees de muntanya, però que, bueno, doncs, que van anar confluint cap a constituir-nos així, no? Si em permets fer un petit apunt, tant, encara que és obvi que no ens sentirà, però devem el fet d'haver creat aquest grup o d'haver-lo formalitzat a un professor francès, Georges Bertrand, que ara té, a veure, 85 anys, i que viu a Toulouse, i la veritat és que va ser ell que ens va dir que, home, tot això que esteu fent ho heu de posar sobre la taula i us heu de constituir com a grup formal.
Clar.
I la veritat és que li devem amb ell.
Mira, doncs benvingut sigui tot això.
Doncs sí.
I ara comentaves, aquest grup al final està destinat a fer recerca, però quin tipus de recerca? Que esteu... Sí que són moltes branques i moltes recerques diferents, però tenen alguna cosa en comú entre elles?
Sí, no tantes branques, eh? És veritat que sí que hem engegat diferents, diguem, línies o metodologies, però al final l'objectiu, simplificant-lo molt, és que a nosaltres el que ens interessa és entendre per què el paisatge actual és com és, que és el que l'ha conformat d'aquesta manera. I àrees de muntanya perquè ens agrada, eh? No podem buscar excuses, podem dir sí, vam estar pensant i vam decidir que les àrees de muntanya serien millor. Sí, ja ho podria justificar, eh? Però la veritat és que els que ens vam trobar fent aquesta recerca, clar, ens agradava la muntanya i vam decidir això, igual que un altre grup, doncs, li pot agradar el litoral, saps?
Ah, com haguéssim pogut dir la Riera.
Sí, hi ha grups que treballen amb aquests temes, eh? Però a nosaltres ens agradava treballar la muntanya. És veritat que la muntanya és més sensible als canvis, no només climàtics, és un espai més fràgil, i per tant, doncs, és veritat que pot ajudar-nos medis a entendre algunes dinàmiques. Però, insisteixo, vam decidir muntanya perquè a tots ens agrada molt la muntanya.
I aquests canvis, en aquest cas, com que us agradava la muntanya, vau triar la muntanya, però tot això era relacionat amb l'ésser humà, amb les persones que...
Totalment. Nosaltres toquem diferents àrees de coneixement, per dir-ho així, vegetació, roques... bueno, tot això. Però, clar, el que ens diferencia amb aquests dos exemples que he posat, la geografia de la botànica o la geografia de la geologia, és que nosaltres no volem perdre mai de vista el paper de l'espècie humana, la interacció de l'espècie humana amb el medi. I, bueno, això és una diferència. I, a més, bueno, i ara es compro una mica cap a casa, cosa que no m'agrada fer, però... cada cop més les persones que es dediquen a aquestes altres disciplines, diguem, més purament científiques, es van adonant que hi ha moltes coses que no s'entenen si no tens en compte el paper de l'espècie humana. Clar. La geologia potser és més escèptica, diguem, clar, les roques són com són sense que l'espècie humana hi hagi intervingut, però, per exemple, el paisatge vegetal és impossible entendre-la en cap lloc del planeta si no tens en compte quin paper hi ha jugat l'espècie humana al llarg de la història.
Perquè, clar, ara heu fet àrees de muntanya, potser la gent es pensa que el Pirineu està menys habitat, potser... La gent ja ha tingut menys a veure, no?, una mica, com que està menys trepitjat, menys ha canviat, però en realitat no és així, no?
En absolut. És més, jo crec que ja pot haver-hi històries més antigues d'ocupació humana al Pirineu que en altres llocs menys adequats i que s'han hagut d'adaptar. Per exemple, no sóc expert en segons què, bueno, moltes coses, però algun cop he llegit que el Pedal Barcelonès era un lloc relativament insalubre, hi havia molts llocs com eren com aiguamolls i, per tant, es va haver de transformar artificialment. Bueno, tot ho hem transformat artificialment. Però mira, ahir la tarda vaig arribar d'una sortida amb alumnes de Geografia de la Muntanya, 5 dies de sortida, i un dels llocs que vam visitar va ser el Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici, l'únic parc nacional que tenim a Catalunya. I ens vam tenir el privilegi que ens pogués acompanyar una arqueòloga, també de la Universitat Autònoma de Barcelona, que una doctorant que està fent la seva tesi doctoral allà, i vam visitar un espai que estan prospectant. Jo crec que no recordo com van començar ells, el grup d'arqueologia d'alta muntanya, posem-li 12 o 15 anys, tampoc no em voldria... Bueno, em puc equivocar, és igual. Van començar la recerca allà dalt i ningú no donava 2 duros perquè trobessin res, clar. Un parc nacional, un lloc verge pràcticament, eh? Bueno, doncs hem passat de cap vestigi trobat a ara més de 300. Més de 300 llocs dins del Parc Nacional que ells han trobat que hi ha una ocupació humana antiga, tan antiga com almenys des del Neolític i fins i tot anterior. O sigui, és impossible, ni en el Pirineu ni en els llocs més remots que em puguem imaginar, això, entendre com és el paisatge actual sense tenir en compte aquesta transformació mil·lenària.
Clar, o sigui, sense l'home, el paisatge del Pirineu seria molt diferent.
Absolutament. Tampoc, bueno... Em podeu fer la pregunta, eh? Jo no sé què contestaré. Vull dir, és molt difícil saber com seria sense aquesta intervenció antròpica. Més boscos, segur. No hi hauria el mosaic que hi ha ara, amb molts espais oberts, amb prats, les pastures, per exemple, les muntanyes, els boscos. Sabem, i s'ha pogut demostrar, i més o menys ja es coneixia, eh? Però sabem que els boscos en aquests moments en altitud arriben, es queden uns 400 metres de mitjana per sota del seu potencial. Ah. I ara, per què? Perquè fa, doncs això, almenys 7.000 anys, l'espècie humana va començar a transformar aquest espai, a cremar els boscos, a tallar els arbres, per transformar-los en pastures d'estiu. I ara el que tenim és un espai supraforestal que és d'origen antròpic, perquè si no el bosc arribaria, com he dit abans, molt més amunt. I com que ara el que hi ha és una regressió profunda, quan no desaparició, d'aquesta pastura, els ramats han disminuït enormement, i a llocs que ja no es pastura, doncs el bosc està tornant a recuperar l'espai que havia tingut. Llavors, aquí vam tenir un debat, no, en realitat no va arribar a haver-hi debat, però hi havia una branca d'una altra ciència que... Aquesta progressió del bosc cap amunt l'associava al canvi climàtic. Com que ara neva menys, fa menys fred, doncs probablement les condicions en alçada són més benignes perquè el bosc pugui pujar. I
no està
demostrat. Vam poder demostrar que
no és veritat.
Era que això no és... A veure, el canvi climàtic...
Afecta.
La meva teoria, diguem, el que jo sempre dic, sense que ens hi hagin posat, i no sé si es pot demostrar, és possible que sí, és que el canvi climàtic potser pot afavorir que aquesta recuperació sigui una mica més fàcil, més ràpida. Però sense canvi climàtic, si les condicions ambientals no es modifiquessin, el bosc recuperaria aquests 400 metres que... fa mil·lennis. I segurament sí que un cop recuperats aquests 400 metres de mitjana, doncs si la tendència climàtica es manté l'actual, doncs llavors sí que pujarà més amunt. Però fins que no arribi en aquests 400 metres no podem imputar al canvi climàtic la responsabilitat d'aquesta recuperació del bosc.
I a més d'això, d'aquests 400 metres de bosc que hi ha per sota del que hauria d'haver-hi, pot ser, o heu descobert si, per exemple, no fossilitzats, però sí restes vegetals de plantes que actualment no hi són, i que ha degut a l'ésser humà, doncs, sí, han desaparegut? O...
Bueno, home, fossilitzades, a veure...
Fossilitzades no, massa...
per un costat, clar, la història del Pirineu, almenys les parts més altes, del paisatge actual, del paisatge, entre cometes, natural, eh? Una cosa és ja la, doncs, els pobles i tota l'ocupació més purament antròpica. Però la història del Pirineu actual és, té 10.000 anys. Quan va acabar, durant l'Holocè, quan va acabar el darrer cicle glacial, 10-11.000 anys, doncs no partíem de zero, una cosa que moltes vegades se'ns escapa de dir i no és veritat del tot, però és veritat que allà on va haver-hi masses de gel i glaceres que lliscaven per les valls, allò, doncs, la força del gel ho arrabassava tot. Ah. Això no treu que quedessin racons amb vegetació, perquè també tenim la imatge, crec jo, de l'edat del gel, que era un món absolutament gelat. Yeah. I això tampoc no és veritat, perquè hi hagués les glaceres, l'únic que calia és que l'hivern nevés força, segurament l'hivern fos més llarg, i l'estiu més frescot, de manera que la calor de l'estiu no pogués fondre tota la neu de l'hivern, i això mantingut durant anys, segles i mil·lennis, doncs va provocar això. Però això vol dir que les condicions ambientals no eren incompatibles amb la presència de certes espècies, i que segurament es van mantenir allà on no hi havia gel, doncs, per sobre d'on arribaven les glaceres, els vessants més alts, etc. I això va permetre també que la vegetació, un cop el gel es va retirar, doncs pogués tornar a colonitzar aquells espais de seguida. Llavors, el que sí que no hem trobat és cap registre, això ho fem amb dipòsits sedimentaris on ens queda tota la història i podem recuperar aquesta història de com ha variat la vegetació al llarg d'aquests últims 10-11.000 anys, però el que sí que no hem trobat és cap registre anterior a la darrera glaciació, de manera que no podem saber què hi havia abans que el gel entrés en aquest últim cicle. Però t'agafo la pregunta per un altre lloc, la que m'has fet, i sí que hem trobat alguns llocs on, incomprensiblement, no hi ha algunes espècies vegetals, incomprensiblement pel que fa a les condicions ambientals, no? Hi ha llocs on dius, aquí... Bueno, hi poso un exemple molt clar. Hi ha un lloc al Pallars, hi ha molt poc faig. Al Pallars Sobirà hi ha alguna petita fageda que va progressant a la Vall Ferrera. Però hi ha altres llocs que dius, és que aquí com és que no hi ha faig? I doncs un estudi que vam fer vam poder demostrar, ens vam trobar sense buscar-ho. Moltes vegades fem estudis a veure què trobem, No sempre tenim una hipòtesi de partida clara. I en un altre racó, a les Valls d'Àneu, vam veure que fins fa 800 anys sí que n'hi havia hagut de faig. I en el moment, fa aquests 800 anys, el que vam trobar és una gran quantitat de carbons. Això demostrava que hi havia hagut incendis. No podíem saber si eren de faig, Però... I, a continuació, desapareix el faig i, a continuació, ens entra pol·len de cereal. No costa gaire imaginar-se que el que va passar és que el faig el van tallar i cremar, perquè allà on era els hi feia nosa. No els hi feia nosa el faig, però aquell espai el volien per cultivar.
I potser també la fusta de faig els hi servia per...
Segurament, segurament,
sí, sí. Que no la fusta de pi, no?
És possible, sí, sí. Per segons que sí. Per fer carbó, per exemple, per segons que el volgués, sí, sí.
Déu-n'hi-do. I, clar, ara hem comentat això de que, en principi, espècies vegetals diferents no ho sabem, però sí que l'home hi ha fet molt. A més d'aquí, el Pallars, que heu tret aquesta conclusió sobre les fagedes, visiteu només aquestes zones de l'Alt Pirineu o us mouer tot el Pirineu, aviam?
Per tot el Pirineu, no. La veritat és que, mira, el nostre grup té anys, però som molt poqueta gent i no tenim molta capacitat. Llavors, jo crec que, bueno, estem contents perquè déu-n'hi-do la feina que hem fet i, bueno, que continuarem fent. Mm. Hem col·laborat amb gent d'altres disciplines i ha sigut un intercanvi molt, jo crec, un intercanvi mutu molt favorable per totes dues parts. En l'únic lloc, i, bueno, jo crec que com que estem en família, ho diré amb tota la franquesa, l'únic lloc que hem sortit del Pirineu, almenys els últims 20 anys, és per anar a Cantàbria. I la veritat és que és molt interessant perquè hem volgut fer una comparació, que tampoc no havia de ser molt sorprenent els resultats, ara els comentaré breument, que encara ho tenim a mitges també, però volíem veure si la dinàmica, en aquest cas el que volíem analitzar és el paper del foc en la configuració del paisatge i del foc, això del foc en principi provocat per l'espècie humana, el paper del foc en la configuració d'un paisatge i de l'altre. I la veritat és que, bueno, els resultats són interessants, s'ha cremat i es continua cremant molt més a Cantàbria que al Pirineu.
Molt més, sí.
Molt més, molt més. Mantenen les cremes per mantenir les llenyoses a ratlla, ho continuen fent, tu vas allà a l'hivern i veus fum per tot arreu, i sí, sí, és increïble. No arbres, en molts casos, no, sinó simplement doncs, els arbustos que l'úlex i altres arbustos que van creixent. I sí, sí, han cremat sempre molt més, però una cosa abismal, eh? El doctorant que està fent la tesi allà ha comparat això, doncs, els índexs o la quantitat de carbons que trobem en els nostres registres i les que ha trobat allà, i bueno, és que es multiplica per 10 o per 100, és bestial, eh? El que volia dir això en família és que una altra vegada això ho hauríem pogut fer a qualsevol altre lloc, qualsevol comparació és molt interessant. Vam anar allà perquè tenim molts bons amics geògrafs que tenien moltes ganes de col·laborar, ells també han treballat al Pirineu amb nosaltres, però vam dir, home, per què no obrim una línia allà? I hi ha coses interessants, per exemple, a Cantàbria no hi ha pi, no n'hi ha. Bueno, sí, n'hi ha perquè ara l'han replantat, han fet plantacions per fer fusta, però...
Tornem a l'ésser humà.
Fa segles, sí, sí, fa segles, mil·lennis que no hi ha pi. I, bueno, doncs hem pogut veure, i ara no us ho diré perquè no us recordo gens, però sí que hi ha hagut pi. És un lloc adequat pel pi també, però va desaparèixer fa mil·lennis.
Déu-n'hi-do.
Sí. I sí, 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 sí.
Bueno, molt interessant tot això, eh? Vale, doncs ara comentaves això, heu fet estudis també amb Cantàbria per comparar, no? I en aquest cas, a Catalunya, per això... Sí que és veritat que Catalunya, tot i que és petit, és molt divers i té, sí. Té, el Pallars tindrà les seves zones, però és que la Vall d'Aran també sí. és al·lucinant. I, sí, sí. I si no el Ripollès, i si no el Cap de Creus, sí, sí. Que ja no té res
a la Vall d'Aran també hem treballat, eh?
Clar, sí, són sí. Zones, però ara comentaves, per exemple, el Pallars es van talar les fagedes, però... pel que sigui.
Bueno, he posat un exemple d'un lloc que hi havia faig i ara sí, no n'hi ha, eh? Tampoc,
que sigui, no se sap.
No dic que s'hagin tallat totes, però, que hi hagués moltes més fagedes. No... Clar,
sobretot en el Pirineu entenc que moltes tales eren pel bestiar, per les pastures. Per això sempre hi ha hagut poblacions tan amunt que semblen impossible, no? Com pot haver-hi un poble tan amunt?
Sí, sí.
I suposo que devia ser tot relacionat amb el bestiar, no? Des de que es van domesticar, no? Una mica.
No, no només, ni molt menys. Hi ha una tesi doctoral de l'Albert Pèlex, on va...
Ha vingut aquí, Albert Pèlex?
Sí, sí.
Ah, sí, me'n recordo.
Bueno, ja ho hauria explicat ell, però vaja, faig un petit recordatori.
Sí, tant.
Va trobar prop de 1.000 carboneres en un espai de menys de 1.000 hectàrees. Em penso que eren 936 carboneres en un espai de 925 hectàrees. Carboneres que el carbó es va produir, es feia carbó vegetal, per alimentar les fargues, que hi havia al fons de la vall. Bueno, inicialment, per transformar el mineral de ferro que hi ha allà mateix també in situ, i després ja de forma més intensa, doncs al fons de la vall. Clar, 900 carboneres, òbviament, reutilitzades, perquè hem datat carbons i tenim carbons de fa gairebé 2.000 anys i carbons d'en fa 200, per tant, en el mateix lloc. Per tant, vol dir que... Bueno, això vol dir que aquell bosc està profundament transformat, també. I ara és veritat que el carboneig ja no s'usa, ja no, el carbó ja no s'utilitza com a combustible, i, per tant, aquell bosc doncs, ara torna a tenir un aspecte, bueno, que, vist de lluny, un aspecte molt com, bueno, un bosc bastant
sembla
natural.
Verge, no?
Quan entres, veus, sí. Ui, ui, el que has dit. Bueno, quan entres al bosc, veus que hi ha coses rares. Rares vol dir, doncs, partides senceres d'arbres tots de la mateixa mida. No és replantació, eh? Però, clar, a la que allò s'abandona, doncs, els arbres surten. I llavors veus que, doncs, són de la mateixa mida. Un arbre que té tots els arbres de la mateixa edat, li falta molt per ser un bosc com a ecosistema. Per tant, no només el bestiar, no. Tots els recursos s'han utilitzat. A les parts baixes, conreus, a les parts altes, pastures, és veritat, però i entremig, clar, hi ha hagut moments que el bosc pràcticament ha desaparegut. A la Vall Fosca, per exemple, per altres motius, fa 100 anys no hi havia ni un arbre. I allà sí que hi ha hagut replantació.
Podríem dir, per tant, que actualment, a Catalunya, és el moment que hi ha més massa vegetal.
Sí, sí, sí. Sí, sí. I els bombers estan esgarrifats. Anuncien un incendi que cremarà tot el Pirineu de punta a punta. Bueno, espero que s'equivoquin.
Bueno, sí, sí. Però, a més, o sigui, tot el que estem dient, el Pirineu abans, entre cometes, s'hi feia moltes més coses d'ara. Perquè ara només sembla que estigui de viure de l'esquí i prou. No?
Sí, sí.
La societat capitalista, o sigui, ha reduït molt el que es pot extreure al Pirineu, no?
Totalment, sí, sí.
Però jo crec que passa també, no només amb el bosc, sinó que al final, abans hi havia molts poblets petits, i ara els poblets petits, que ara en parlarem, ja no hi ha tanta gent, i tothom va viure en una gran ciutat. Què anem a dir ara? Bé, això és molt interessant, i jo ara m'agradaria canviar de tema, també, perquè si no, aquí jo crec que podríem estar-hi tota la nit. Sí. I volia canviar una mica la pregunta d'aquesta entrevista, perquè fins ara hem parlat de l'efecte de l'ésser humà als boscos de Catalunya, que ja hem vist que des de fa mil·lennis que és així, però també, Joan, has fet projectes sobre el despoblament dels pobles del Pirineu, de Catalunya, no?, en aquest
sí,
cas.
Sí, sí. Sí, però no canviem de tema, eh?
Segueix,
és el mateix
segueix,
tema.
Segueix molt semblant, sí, sí. Segueix molt semblant.
Sí,
però,
sí.
Bé, m'agradaria parlar sobre això, que també crec que és important i interessant.
Sí, sí, jo crec que sí. Fa molts anys ens van encarregar un estudi sobre pobles abandonats o en procés d'abandonament. El treball de camp el vam fer l'any 89, fa 31 anys. I vam tenir, bueno, vam treure unes conclusions molt interessants. Però, bueno, ara no recordo dades de cap manera, bueno, però parlàvem de pobles fins a 10 habitants o totalment abandonats. Uh-huh. En tot cas, el que relaciona, quan he dit que no canviem de tema, a mi el que m'interessa és comentar que fins fa... I no és homogeni, eh? Depèn de les valls i dels municipis i del que sigui. Però, diguem que per dir alguna cosa podríem situar-ho a mitjans del segle passat, que crec que fins llavors podríem dir que hi havia una certa correlació entre la quantitat de població i la superfície utilitzada. Diguem que des del 1870, ho he dit bé, 1870, o 67, va haver-hi el màxim de població al Pirineu, i un màxim increïble, i des de llavors, no de forma lineal, sinó amb petits... pujades i baixades amb petites variacions, la població, la tendència ha estat, fins fa un parell de dècades, ha anat disminuint. I ja dic, posa-li fins a 1950, que va ser quan va entrar la mecanització, els tractors, doncs més o menys podies dir, si la població baixa la meitat, doncs els camps, la meitat de camps s'han abandonat. A partir que entra la mecanització, això ja canvia. I llavors poca gent podia gestionar més territori.
Clar.
Necessitava gestionar més territori per culpa del capitalisme, per poder competir amb la producció d'altres zones, diguem, amb més facilitats, no més planes. Bueno. Uh-huh. Però més o menys això es va mantenir. I aquesta relació, quan ara s'ha tornat, quan hi ha hagut gent que ha volgut tornar a viure a pobles petits o en zones de muntanya, doncs això no ha suposat una represa de l'activitat sobre el territori.
Clar.
És una obvietat, eh? Ah. Clar, es viu molt més el turisme i ara el que hem comentat abans d'entrar, hi ha una, bueno, apunta una possible tendència que a causa del Covid, sí, sí, la gent que pugui fer teletreball doncs vagi a buscar llocs d'aquests, perquè és obvi que en pobles tan petits la crisi aquesta no l'han viscut de la mateixa manera que nosaltres, ni molt menys, ja no ens ho podem imaginar. I ara ens trobarem que pot haver-hi molta gent que vagi a viure al Pirineu, però el territori continuarà abandonant-se i els boscos continuaran creixent i el risc d'incendi continuarà augmentant.
Aquesta gent no treballarà al camp.
No, de cap manera, de cap manera. Ni molt menys, és obvi. Vull dir, ja estem parlant això del teletreball i el que es demana és accés a fibra òptica, que l'estan instal·lant, Aquests dies que he anat bastant per allà dalt, escolta, m'estan instal·lant fibra òptica per tot arreu, a tots els pobles. Sí, sí, bueno, que està molt bé, està molt bé.
Jo, relacionat amb això, volia dir que, no sé per què, m'escapa una mica del tema, però jo crec que a partir dels 50 es va donar molt més valor a la costa que al Pirineu, i això, però el Pirineu és molt maco i té el seu encant, però es va primordiar, jo crec, la façana marítima, que l'han destossada també, per cert, però es va primordiar.
Penso també que a partir dels 50, vull dir, el tema turisme, vull dir, enlloc hi havia turisme, llavors la gent li era igual si era maco o no.
Sí, sí, també. Però, no sé, jo crec que es va donar potenciar molt més la costa i es va donar molt més valor a la costa que al Pirineu, i això va fer, no, també que el país es decantés molt més cap a la costa, poder.
Bueno, i la muntanya també queda una mica, la sensació que tenim ara de muntanya aïllada, encara que les vies de comunicació han millorat molt, és des del moment que necessites una comunicació quotidiana. El Pirineu no ha estat mai aïllat, Aquest jaciment que us deia que estan prospectant, han trobat peces de ceràmica o d'altres o estris que venen de molt lluny, que saben perfectament que podien venir de les Terres de l'Ebre. O sigui, el Pirineu no era un lloc...
Estava comunicat, doncs.
Sí, sí, sempre ha estat molt ben comunicat. Uh-huh. En el moment, el que el provoca aquesta mena d'aïllament o aquesta distància insalvable és quan tu necessites una relació quotidiana. Clar, hi havia fires setmanals, i bueno, n'hi ha, però la gent es relacionava d'aquesta manera. I ningú no considera que visqués molt lluny. En el moment que sí que, doncs, per exemple, que has d'anar a l'escola, el nano hi ha de fer 50 quilòmetres, doncs sí, llavors sí, quan deixa de tenir l'escola al seu poble, doncs sí, clar, llavors allò ja és un altre problema, sí, sí.
Ah, i a més que segurament és el que comentaves ara, que ara les vies de comunicació han millorat molt, però als anys 50 hi havia molts túnels que ara travesses no hi eren, i llavors havies de fer molta més volta, segurament, no?
Però les vies de comunicació, perdoneu que...
Sí, no, ja sé a què et refereixes, oi? Sí. Tu et refereixes a les valls i als rius i...
Bueno, el que vull dir és que s'han millorat per facilitar que la gent de l'àrea metropolitana hi arribem més fàcilment.
Entre ells,
clar, els que estan a peu d'aquesta carretera molt bé, però els altres no. Sí, sí.
I bé, ara hem comentat això, que segurament gràcies al Covid hi haurà una, no dic una gran part, perquè això no crec que sigui així, però almenys una part
possible,
de gent
sí.
que hi vagi,
però creieu que hi haurà algú que vulgui no fer, anar a fer el teletreball, sinó estic fart, he quedat tancat en una ciutat que no tenia ni balcó, vaig a fer una feina de...
De pagès o de ramader o de pastor. Mira, clar, ni idea. Però jo tampoc no... Abans he posat aquest exemple, però jo no vull tampoc criminalitzar res. Vull dir que està molt bé si en els pobles hi ha més gent, Perquè més gent també vol dir més possibilitat de serveis. Clar, un dels llocs que hem anat aquesta setmana era Ferrera. A Ferrera no hi ha cap bar. O sigui, els nostres alumnes no es creien que no hi hagués un bar en tot el poble. Clar, hi havia 20 o 25 persones. Clar, si viu més gent...
Més activitat econòmica.
He posat l'exemple del bar perquè hi havia aquesta anècdota amb els alumnes, no? Però pot haver-hi altres serveis.
Un súper.
Sí, sí. O sigui, ara no hi ha res. Res. No, no.
Clar.
Bueno, doncs, que per cert, bueno, ara em sap greu, però ara... Ho he de dir. Avui s'ha donat la notícia que el Centre d'Art i Natura de Ferrera li ha donat el Premi Salt de Cultura. Sí, que des d'aquí, moltes felicitats. Ja sé que allà no ens senten, però bueno.
Ho he vist, ho he vist. Ho he vist.
Doncs, clar, si hi vagin a viure, encara que sigui per fer teletreball, encara que ells no es dediquin a treballar el territori, a gestionar el territori, sí que pot facilitar que algú del mateix poble que hauria de marxar fora acabi quedant-se i potser sí que potser hi vegi l'oportunitat. Sí, clar. Que jo també ho veig com una oportunitat, eh? Tampoc no, ara no vull protestar per la gent que vagi al camp a viure i no vulgui agafar una aixada, no? Ja està bé que hi vagi també la gent, eh?
I tant. Doncs, bé, ja podem fer l'última pregunta. No ens allarguem gaire més perquè això seria... Bueno, jo crec que hauríem de fer 6 entrevistes. No sé si esteu treballant en un projecte important actualment o seguiu fent aquests estudis de recerca que hem comentat al principi, o en teniu algun pendent que digueu aquest, creiem que ens donarà molta informació que fins ara no sabem.
Bueno, nosaltres cap dels projectes que hem començat no els hem acabat. Vull dir que sempre, encara ho tenim obert, eh? Tots, des del més antic. Però... I això una cosa, i l'altra, i no és falsa humilitat, jo reconec, que hem de reconèixer que la nostra recerca no salvarà la humanitat de res, eh? Vull dir, trobem informació interessant que a un moment donat pot servir sobretot per gestionar el territori, pot servir, per exemple, els gestors dels parcs han utilitzat informacions nostres per saber com gestionar o per tenir més dades per gestionar el seu territori, però, bueno, ja l'única... se m'acut contestar-te és que, però igualment, eh, en la mateixa línia, de tenir informació que, bueno, que ja veurem per què serveix. Estem des de fa alguns anys, però això costa molt, intentant determinar si hi ha una variabilitat genètica en l'avet, en les avetoses, perquè tenim la... Bueno, la hipòtesi que sí que existeix, i encara no hem avançat, però encara no tenim cap resultat, que ara les avetoses només estan en zones d'obaga, i en canvi ens sembla que hi hauria pogut haver avetoses de solana. I la hipòtesi és que si aquestes no s'estan recuperant, perquè no recuperen, si és que hi havia existit, no recuperen, seria perquè tindrien un component genètic que els permetria que els hauria adaptat a les solanes i, en canvi, els d'obaga no poden
no el tenen, clar.
Passar de vessant, no? Bueno, fa uns quants anys que estem treballant, també en col·laboració amb un grup francès, bueno, perquè ells ho tenen estudiat per França, sense tampoc haver acabat d'arribar a cap conclusió, bueno. És l'últim que tenim així.
Hem d'esperar sí. el resultat sí. I ens hi podem anar endavant. Moltes gràcies, Joan, ho deixem aquí.
Gràcies
moltes
a vosaltres.
Ha sigut un plaer.
Igualment.
I els últims dos minuts del programa els dediquem al temps que ha estat marcat pel pas de la perturbació Àlex, molt potent i ha fet molt de mal al nord d'Itàlia i a França. Pluges a 500 a 600 litres en 24 hores només i grans pèrdues materials i humanes, per desgràcia. Aquí a Sant Feliu, poca pluja, 12-13 litres, molt ben caiguda i davallada de temperatures. Això va passar divendres. Dissabte, ben moderat i que va bufar moltes hores i diumenge avui, molta més tranquil·litat. I anem pel futur. Aquesta setmana estarà dominada per vents de l'oest, del nord-oest, menys fred, farà menys fred, totes les nits estaran entre els 11, 12, 13 graus i durant el dia pujarem fins als 21, 22, 23 graus. I estarà força bé al migdia. Anirà passant algun front d'aquests de la línia aquesta marcada de vent d'oest, però seran poc actius. L'únic dia que pot ploure serà dimecres tarda, que poden escapar 4 gotes. I de cara al cap de setmana,